Fa 6 anys que es disputa la Supercopa d'Espanya a Aràbia Saudita. Fa 6 anys que el president que la va portar cap allà, Luis Rubiales, ens va explicar públicament, i no rigueu, el motiu principal.
Por eso era importante que viniera también el príncipe Abdulaziz Al Faisal, a la par ministro de Deportes, que ha explicado que el deporte es una de las herramientas más importantes para la apertura, para la igualdad social. Básicamente se hablaba de las diferencias entre mujeres y hombres, y eso está incluido en el acuerdo, ¿no? No solo eso, hemos ido más allá. Vamos a colaborar con todos sus staff, árbitros, jugadores, entrenadores, y poniendo especial atención en el desarrollo, como he dicho antes, de una competición doméstica femenina. Esto es lo que podemos hacer. Hay dos opciones, como he dicho antes. Una es bloquear totalmente a un país, y otra, pues, introducir elementos como es el fútbol, como es cualquier deporte, como puede ser el turismo, como pueden ser todas esas cuestiones que hagan que la sociedad se vaya transformando y evolucionando.
Luis Rubiales parlava específicament de treballar en la igualtat social i de reduir les diferències entre homes i dones. I el seu successor, Rafael Louzán, va intentar anar més enllà i portar no només la Supercopa masculina, sinó també la femenina a Aràbia.
Estamos trabajando también en que quieren desarrollar mucho el fútbol femenino, ¿no? Y por lo tanto, ¿por qué no? Todavía no puedo, evidentemente, dar la confirmación, pero ¿por qué no una Supercopa femenina, en este caso, pues, Supercopa de España, femenina en Arabia, ¿no?
Això es va frenar, bàsicament, perquè les jugadores es van negar a seguir aquest camí. Ho vam escoltar públicament amb veus de Patrick Guijarro, Cata Coll o Alexia Putellas.
Es que llevar la Supercopa fuera de nuestro país, eso primero, es algo que no veo, y a un país que no respeta a las mujeres tampoco lo veo.
Como mallorquina fui consciente de lo que sufrieron las mujeres de los jugadores, más me llevo muy bien con Chris, con la mujer de Dani Rodríguez, y bueno, creo que se debía estudiar bien eso. Y
bueno, ya la masculina ya está, ¿no? Creo que baloncesto también, está Fórmula 1, está el tenis. Creo que al final aquí o vamos todos juntos o no vamos juntos, pero creo que estamos en un momento que si peleamos es pelear todos juntos, porque si no tengo la sensación que al final la que siempre sale perjudicada es la mujer.
Això deien les futbolistes. De moment només s'ha exportat la Supercopa d'Espanya masculina, que la temporada vinent es jugarà possiblement a Qatar, perquè Aràbia Saudita organitza un altre torneig i no pot acollir els partits de Supercopa, però paral·lelament Rafael Louzán treballa per ampliar fins i tot el vincle amb l'Aràbia Saudita. Adrià Soldevila, has fet una feina per analitzar si realment s'ha avançat en drets socials a l'Aràbia Saudita.
Sí.
S'ha avançat?
S'ha avançat molt poc. Però molt poc, vull dir, ínfim, el que s'ha avançat. Hi ha hagut alguna petita millora en els drets humans, sobretot en els drets de les dones, però segueixen sent ciutadanes de segona, ara ho sentirem. És pràcticament imperceptible el que s'ha millorat. Ens ho explica Carlos de las Heras, portaveu d'Amnistia Internacional.
Para lo único que ha servido la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí desde el año 2020 es para algunas pequeñas mejoras en algunas cuestiones, pero si vamos a datos claros, pues por ejemplo podemos hablar que en 2020, cuando el Real Madrid ganó la primera edición, fueron ejecutadas en Arabia Saudí alrededor de 65 personas. El año pasado, en 2025, esa cifra superó las 350. Es decir, salvo pequeñas reformas que son casi insignificantes, la realidad es que la Supercopa ha contribuido poco o nada a que los derechos humanos sean más respetados.
Aviam, Amnistia Internacional ens diu que al 2020 es van executar 65 persones i al 2025 a 350?
Sí.
Per tant, hem anat a pitjor.
Hem anat a pitjor amb l'execució de persones, sí. Amb l'execució de persones hem anat a pitjor. Persones relacionades amb l'activisme, amb l'homosexualitat i amb el tràfic de drogues. Ens diuen que el tràfic de drogues està molt penat a l'Aràbia Saudita i està, bueno, hi ha condemnes de mort, sobretot pel tràfic de drogues, inclús a menors. Jordi Lleonart, excorresponsal, periodista al Pròxim Orient i autor del llibre Viatge al cor de l'Islam, també diu que hi ha avenços, però moderats.
Efectivament ha canviat, perquè més els governs del Golf Pèrsic, aquest tema de la imatge i de quedar bé amb Occident, que saben que passa molt pel tema del respecte als drets humans, ha canviat, però no potser la velocitat que el món li agradaria. Fan accions d'aparador i són societats que venen d'un punt de partida, podríem dir, molt retrògrad, molt antic, molt tradicional i molt controlat pel poder polític. Per tant, hi ha avenços, però podríem dir moderats.
Accions d'aparador, sí. Diu.
Sí, sí. Com, per exemple, deixar conduir a les dones, que tenien prohibit.
Doncs aquest ara... és un dels avenços des del 2020?
Sí, sí, sí. I dels que parlen els dos, eh?
Sí, de fet. Un dels grans avenços és que les dones abans no podien conduir i ara sí que poden.
Pues
sí,
está muy bien, ¿no? Está de puta madre. Como país ya son casi como nosotros. Ejemplar. Es algo ejemplar. ¿O no?
Anem al tema de la dona, precisament. Carlos de las Heras ens explica que tenen una mica més de presència als llocs públics, però que segueixen tenint menys drets que els homes.
A día de hoy, la realidad es que las mujeres siguen siendo ciudadanas de segunda división, básicamente porque siguen sometidas por el sistema de tutela masculino. Un sistema que las discrimina en cuestiones tan básicas como el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos, aparte del acceso de las mujeres a lugares públicos o la aprobación de la ley del estatuto personal, que fue calificada por el príncipe heredero como un paso hacia el progreso y la igualdad. La realidad es que ni la ley ni estas pequeñas reformas respetan la capacidad de acción y de decisión de las mujeres en la toma de decisiones cruciales sobre su vida.
I el mateix diu el periodista Jordi Lleonard.
Aquestes coses petites respecte al tema de les dones, doncs, la més que crida més l'atenció és el tema de deixar-les conduir a tot el país. I ja s'encarreguen que hi hagi presència de les dones en llocs de rellevància, però passa una mica com el que ha passat aquí anys enrere, que hi ha alguna dona que surt i se la veu perquè és directora general de no sé què, però això només afecta i beneficia una part de l'elit. La gent que no forma part de l'elit doncs continua amb aquestes mateixes relacions familiars i socials tòxiques, i les dones tenen un paper molt clar en segons quins àmbits, i això costa molt de trencar.
Tant Carlos de las Heras com Jordi Lleonard, ara sentirem el Jordi Lleonard, el periodista, vinculen molt estretament els drets de les dones amb la pena de mort. Perquè són, no diu que siguin coses similars, però diu que sí que estan, tenen relació perquè estan dins del que es considera una qüestió religiosa molt forta. Ells tenen unes costums religioses molt fortes i que tant els drets de les dones com la pena de mort costarà molt que canviï.
I el tema de la dona i la pena de mort són dos temes diferents, però té molt a veure que l'evolució sigui lenta, perquè va molt lligat, a part de la tradició, va molt lligat a la manera que ells interpreten com ha de ser la societat, interpreten com han de ser les lleis que regeixen la societat. I en aquests països les lleis estan molt vinculades a la religió i tot això està molt, molt, molt inserit dins la societat i dins del sistema i costa molt de canviar. I el tema de la pena de mort va una mica per aquí, lligat amb la manera que han interpretat sempre com han de ser els càstigs.
Anem als drets LGTBI. Aquí no hi ha cap canvi.
Cap.
Ni un.
Zero.
Zero canvis. Això segueix sent un greu problema a l'Aràbia Saudita, diu Jordi Lleonard.
No, en aquest àmbit no ha canviat absolutament res. Sense gaire explicació ja s'entén, no t'imagines el context. El tema, ja per començar, l'homosexualitat és una cosa molt, molt, molt mal vista a nivell social. És clar que hi ha gent més o menys tolerant, hi ha gent fins i tot que és víctima d'això, però hi ha un silenci a nivell de carrer i a nivell de mitjans sepulcral sobre això. Així com el tema de la dona, hi ha gent que s'ha atrevit a expressar en públic la seva incomoditat o sobre els drets humans en general. Aquest tema és d'aquests tabús que segur que hauran de passar molts anys encara perquè la gent ho pugui posar sobre la taula i se'n pugui discutir.
Per tant, l'homosexualitat continua sent tabú i no hi ha hagut cap avenç.
No, i no només tabú, sinó que explica Carlos de las Heras, d'Amnistia Internacional, que fins i tot hi ha pena de mort.
Arabia Saudí es uno de los 11 países donde la homosexualidad, como decía, puede llegar a castigarse con la pena de muerte. En 2019, justo antes de que llegara la Supercopa, hubo una agencia gubernamental que incluso llegó a calificar la homosexualidad como una idea extremista y que debería de ser castigada con prisión y flagelación. Y por desgracia, esta recomendación se viene aplicando en los últimos años. Ya con la Supercopa en Arabia Saudí se han dado casos de activistas como el de Mohamed Al-Bokhari, que fue condenado a 10 meses de prisión y a recibir 500 latigazos. Él fue acusado de violar la moral pública, de promover la homosexualidad. Pues esta es una muestra pues muy, muy concreta del trato que reciben las personas LGBTI en Arabia Saudí.
10 meses de presó y 500 flagelazos,
latigazos,
500 fuetejades.
Sí, sí.
Per ser homosexual.
Sí, sí.
Allà amb la Supercopa allà.
Bueno, no només per ser homosexual, sinó per...
violar la moral pública.
Exacte, o sigui, diguem-ne que fer-ho públic. Fer-ho públic, sí, sí.
No, sí, tu pots ser homosexual, però no dir-ho.
Bueno, per això diuen que és un tema tabú. És un tema molt tabú.
Que de veritat, eh?
Sí, sí, no, amb això no s'ha avançat absolutament en res. Com tampoc s'ha avançat en una altra qüestió que és important per a la democràcia d'un país, que és amb la premsa, amb la llibertat de premsa, amb els mitjans de comunicació. De moment, igual que estàvem el 2020, no hi ha ni un sol mitjà de comunicació independent i lliure.
La prensa independiente no existe en Arabia Saudí. No existía en 2020 y hoy día sigue sin existir. La totalidad de la prensa independiente que hay sobre Arabia Saudí es llevada a cabo por periodistas que están en el extranjero. Bien porque se han tenido que exiliar o bien porque ya antes trabajaban directamente desde fuera del país.
Doncs aquest és el resum de com està la situació a l'Aràbia Saudita. Les dones segueixen estant sotmeses a l'home, tenen pocs drets, no hi ha drets pel col·lectiu LGTBI, de fet està prohibit ser homosexual, no hi ha premsa i segueix existint la pena de mort, fins i tot per menors d'edat.
Però està mucho mejor.
Fins al punt, com ens expliquen des d'Amnistia Internacional, que s'ha multiplicat les execucions. El 2020, 65 persones, el 2025, 350. Les veus que heu escoltat són de Carlos de las Heras, d'Amnistia Internacional, i de Jordi Lleonard, que va ser corresponsal al Pròxim Orient i que és expert en cultura islàmica.
Sí, senyor.
Ho podeu recuperar a la pàgina web de la cadena SER. Gràcies, Solde.
Abraçada.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.